Bona tarda, benvingudes, benvinguts. Gràcies per ser aquí, a tothom que s'ha desplaçat fins al centre LGTBI de Barcelona i a tothom que ens segueix des del canal de YouTube del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Gràcies a tothom. Som aquí amb en Teo, la Laura i en Víctor per començar aquesta primera de les dues taules rodones que dedicarem a les sonoritats subversives, veus, guerrilles i refugis LGTBI. Aquest és el títol. En el marc del programa Guerra Civil, Art, Conflicte i Memòria, que el Museu Nacional d'Art de Catalunya va inaugurar el mes de març passat i que inclou activitats, exposicions, que encara podeu veure ara, i que doncs, us proposa fer un exercici de memòria històrica i, en aquest cas, a través del col·lectiu LGTBI i la seva història molt sovint silenciada durant la Guerra Civil i també en la dictadura. El títol de la taula d'avui és Guerrilles i posarem en relació obres de la col·lecció del Museu Nacional, sobretot posarem el focus en aquelles obres de les noves sales de la Guerra Civil, l'art que es va produir durant la Guerra Civil, i descobrirem la història de Florenci Pla, conegut popularment com la Pastora o també com el maqui intersexual. Amb qui ho farem? Doncs presento en primer lloc en Víctor Ramírez Tur. En Víctor és bona part responsable que el Museu Nacional estigui molt orgullós de poder oferir noves lectures i noves mirades a les nostres col·leccions a través d'una mirada de LGTBI, perquè no és habitual, com sap el Víctor, i ens ha ajudat molt en això. Ell és, el presento, historiador de l'art, està treballant intensament perquè la història de l'art sigui cada vegada més un territori habitable i acollidor, ja sigui mitjançant la docència universitària a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma o a través de projectes de mediació i educació amb institucions artístiques. A més de la seva col·laboració amb el Museu Nacional, que acabo de comentar, ha comissariat per al Museu Marítim de Barcelona, el desig és tan fluid com la mar, que gira al voltant dels imaginaris i les pràctiques homoeròtiques a la mar des del segle XVI fins a l'actualitat. Una exposició que Víctor, per cert, ha tingut molt bona crítica i molt bona acollida. Et felicito. El Víctor conduirà aquesta taula a rodona, on tenim també en Teo i la Laura. Els presento també. En Teo Pardo és activista trans i feminista, expert en educació sexual feminista tant amb infants com amb adults. A l'actualitat és professor de Biologia en un institut de Barcelona i imparteix formació a diferents entitats i institucions. Forma part de l'activisme trans de la ciutat des del 2006, quan va començar a militar la guerrilla Travolaca. Em feia poc si ho diria bé o no. I ha participat en multitud de jornades. Ha col·laborat en antologies transfeministes com Transfeminismos, Fricciones, Epistemes i Flujos, coordinada per Elena Urco i Miriam Solà, i Amor Trans, coordinat per Lucas Platero. També ha coescrit diverses guies de la col·lecció Claus Reflexives per a l'Educació Sexual, publicades pel projecte Sexualitats de Sida Estudi. La Laura, benvingut Teo, benvinguda Laura. Laura Vila Kremer, actriu, creadora escènica i activista intersex, es dedica principalment al teatre de les oprimides amb Nus Cooperativa, a la sensibilització entorn a les violències de gènere i a la divulgació de les intersexualitats amb perspectiva feminista des del col·lectiu i d'intersex. A més, fa un parell d'anys que la Laura ha decidit sumar professió escènica i activisme a través del col·lectiu Que no salga de aquí, amb el qual ha estrenat Hermafrodites a cavall o La rebel·lió del desig a la Fira de Tàrrega. Doncs benvingudes, ara ja jo sec i moltes ganes d'escoltar-vos, suposo que vosaltres també, i us cedeixo la paraula. Hem muntat l'acte perquè duri aproximadament uns 50 minuts i aviam si ens dona temps al final per si teniu preguntes, dubtes, reflexions a fer o des de casa també seguint-nos a través del canal de YouTube. Aquí estem, amb moltes ganes d'escoltar-vos. Endavant.
Fantàstic. Doncs gràcies, Núria, per aquesta superintroducció. I vaig a reprendre una mica el fil també de la proposta que ens arriba des del MNAC, com l'hem plantejat i quina és l'enfocament d'aquestes primeres sonoritats subversives. I a recollir una mica el que estava introduint la Núria, a nosaltres també ens omple d'orgull que com estem indicant, les col·leccions d'un museu no siguin un punt d'arribada on confirmar el que ja ens han dit que havíem d'estudiar i com l'havíem d'estudiar, sinó un tret de sortida, no? I és important aquest plantejament, perquè potser és cert que des dels activismes, no?, en moltes ocasions es veuen les institucions com espais burgesos, no?, o espais on no podem trobar res que ens sigui útil. I crec que sempre que em trobo amb aquest argument el veig molt pobre, perquè realment vivim en un context d'imatges i sabem tota la potència i el que pot una imatge. Per tant, negar-li a la col·lecció d'un museu, per molt burgès que ens sembli, totes les potències que poden succeir, és realment molt pobre. Com dic, per nosaltres és un plaer també i un orgull que aquesta ampliació de les sales de la Guerra Civil sigui un espai on es donin això, diàlegs imprevistos, no? Seduccions inesperades o fugues per obrir noves narratives o genealogies com les que volem obrir avui. Evidentment, aquesta proposta, com ha indicat també la Núria, s'inscriu en aquest recorregut d'establir diàlegs explícitament vinculats a experiències LGTBIQ. Llavors, partint d'aquest enfocament, nosaltres hem passejat per aquestes noves sales del museu i específicament ens va fascinar la primera sala com a punt de partida. Per què? Perquè si pugéssiu al MNAC i, ja dic, visiteu la primera sala d'aquesta nova narrativa al voltant de Guerra Civil, dictadura, el que trobeu és una sala amb moltíssima presència d'imaginaris vinculats a la dona. Ara estic mostrant aquesta imatge de Juana Francisca Rubio. Tampoc era habitual trobar a les sales del MNAC noms de dones artistes. Tenim la Juana Francisca Rubio. Després ensenyem una altra, però voldria posar en relació també aquesta altra imatge de Fernando García Alegría, mare davant del seu fill mort. Ens va sobtar aquesta presència femenina i és cert que l'inici de la narrativa al voltant de la Guerra Civil, el MNAC, avui recull la violència, sobretot, exercida contra la població, que és una de les novetats de les guerres, no?, del segle XX, a més amb aquesta presència, no?, dels bombardejos aeris, molt presents també a la col·lecció del MNAC, i ens va fascinar d'entrada aquesta narrativa encarnada en la dona com a ploranera, amb totes les conseqüències que d'això es deriven. És a dir, començar el relat de la Guerra Civil amb la dona com a subjecte insistent que pateix les violències beligerants patriarcals. És important això, com a punt de partida. És un statement, jo crec, important que fa el museu. Evidentment és molt problemàtica, la figura de la ploranera, perquè per un costat és molt útil, no?, per dignificar el cos absent, però evidentment les ploraneres també es mereixen vacances i tant de bo descansin i hagin de deixar de plorar o patir les violències heteropatriarcals. Juntament, de fet, amb aquestes peces seguien apareixent, no?, figures martiritzades, com aquesta Santa Cultura màrtir del feixisme de l'Àngela Nebot, un altre nom de dona artista que ja dic que mai havia aparegut pràcticament, no?, a les sales del museu. Juntament amb aquestes ploraneres, aquella mateixa sala, trobem aquesta peça que sí que és el tret de sortida per obrir, encetar noves genealogies a partir d'altres que també desconeixíem. Hi ha un parell de peces que dialoguen a les sales del MNAC al voltant de dones milicianes. Hi ha una especialment on apareix una miliciana molt digna, que és la peça La Guerra Civil, de Celso Lager. I aquesta altra, que és una peça que ocupa tota una paret, si pugeu, del MNAC, d'aquesta primera sala amb ploraneres i milicianes com a punt de partida d'aquesta nova narrativa. És una peça d'un autor pràcticament desconegut, J. Pons, de fet no sabem del tot com es diu, si llegiu la cartela té un interrogant, fins i tot, aquest nom. I és una peça que sobretot ens fascina com a punt de partida, no tant per les seves qualitats formals o fites formals, ara parlem d'això, sinó per qui representa i perquè crec que era desconeguda, no?, per les tres. Aquesta peça, que jo ara contextualitzo i ja passem a aquests diàlegs més queer, és una peça que representa a Paula Òdena García, més coneguda com a Lina Òdena, que neix a Barcelona el 22 de gener del 1911 i morirà, ara veurem com, malauradament, a Granada el 14 de setembre de 1936. No coneixíem que Lina Òdena era una militant comunista, espanyola, que va formar part d'un recorregut vinculat a joventuts comunistes de Catalunya, sent anomenada al febrer del 33 secretària general de les joventuts comunistes de Catalunya. El que ens fascinava és que una peça d'Almanac que mai s'havia mostrat ens fos útil per obrir una genealogia, en aquest cas feminista, que ens permés arribar un altre cop a figures potser més conegudes, com Dolores i Barrowry, la passionària, no? Si ara mireu moltes imatges de la passionària, veureu al costat una dona, que és Lina Òdena. Era la seva madreta, la va acompanyar, ja dic, a bona part de les campanyes del Frente Popular, els mítings que la passionària va donar per tota la geografia espanyola, fins a aquelles converses que van terminar d'unificar les joventuts marxistes de Catalunya. És a dir, per mi ha estat un descobriment poder estirar el fil i arribar a organitzacions feministes del context que no estan lluitant només per una pàtria o una frontera o no s'estan defensant d'un atac simplement. Parlo d'organitzacions feministes de l'esquerra revolucionària, com l'Agrupació de Mujeres Antifascistes, la Unió de Muchachas, les Mujeres Libres, on ja s'estan plantejant no només una defensa del país, sinó una defensa en clau feminista, amb qüestions claus com l'avortament, la reflexió crítica al voltant del matrimoni i la dignitat, en definitiva, del subjecte més fotut pel patriarcat com és la dona. Òbviament, Lina Òdena, com podeu imaginar, és una figura. Veient aquesta imatge, on la veiem també donant-nos el tret de sortida, vinculada a la Guerra Civil. A ella l'agafa per casualitat el juliol del 36 a Almeria, a un congrés provincial, no dubta un segon, com podeu veure a partir d'aquesta imatge de la guerrillera, agafar el fusell i marxar a combatre. De fet, si busqueu fotografies dels darrers dies de Lina Òdena, sempre porta el que veieu aquesta imatge del Manac, de Pons, que és aquesta mena d'insígnia que fa referència al següent episodi. Per aquests combats, a Almeria, van jugar un paper clau dues companyies d'avions fugides de Granada que van anomenar a Lina Òdena la seva representant al comitè legal. Ella va portar sempre amb orgull aquest càrrec sobre el seu vestit, no?, de miliciana, aquestes ales d'aviació que ella va portar, ja dic, fins a seva mort, tal com observem aquestes darreres pintures o, si busqueu fotografies, dels mesos abans de morir, també trobareu aquesta insígnia i aquesta presència de l'iconografia aèria també molt desenvolupada al Manac amb aquesta ampliació de Guerra Civil. Vaig acabant. El 14 de setembre ubiquem la mort de Lina Òdena junt al costat del Pantano de Cubillas. Malauradament, el xofer que portava a la miliciana es va confondre de camí i va caure un control de falangistes. Ella, veient-se envoltada, va decidir que suïcidava, que preferia morir per la seva pròpia mà que per la dels falangistes. A més, no hem d'oblidar que és una dona miliciana i que la tortura no és només morir en aquests casos, és la violació prèvia a la tortura que ella, evidentment, es va voler estalviar. Per què ens fascinava aquesta figura? Evidentment, per tot el que m'he explicat, que és un punt de partida del que estirar el fil i arribar, ja dic, a aquesta genealogia dissident i revolucionària feminista, que almenys a mi no m'han explicat mai, ni al context universitari, ni als instituts, tampoc. Això em semblava fascinant i, de fet, crec que era important remarcar que aquest oblit no és només simbòlic, és físic. Perquè aquesta peça, juntament amb moltes que trobareu actualment aquesta ampliació del Manac, van estar oblidades durant molt de temps als magatzems del Palau Nacional de Montjuïc. Aquesta peça, en concret, va estar ubicada al pavelló, al famós pavelló de la República Espanyola de l'Exposició Internacional de París de 1937. Famós perquè allà trobem el Guernica, de Picasso, la Font de Mercuri de Calder, el Segador Perdut, de Miró, peces fonamentals d'Alberto Sánchez, de Juli González, les peces de les que parlem sempre quan parlem del pavelló del 37, i són peces rellevants, evidentment. Però hi ha tot un gruix de peces on potser a nivell formal doncs no són el Guernica de Picasso, però a nivell de contingut són memòria revolucionària. I van estar soterrades, van estar amagades i oblidades fins que van ser descobertes i fins que ara es mostren per primer cop una cinquantena de peces a les sales del Manac. De fet, us volia llegir, abans de fer el vincle, ara sí, amb la Pastora, us volia llegir precisament un catàleg de l'Exposició Internacional de París. És un catàleg de Reina Sofia, que es diu Pabellón Espanyol 1937, Exposició Internacional de París, perquè veieu en quins termes de menyspreu es refereix a aquesta peça, perquè no és un Guernica de Picasso. ¿Vale? I diu el següent. Ve de parlar d'una peça de Juan Navarro, que també estava al pabelló, on diu: hay otros casos de pintores casi anónimos, posiblemente malos pintores, que realizaron alguna obra de este tipo. Hoy al verlas casi nos sonreímos, pero que tienen una cierta gracia, la misma que nos produce el cómic y por tanto su validez como documento. Es el caso de un cuadro homenaje a Lina Ódena, firmado por Pons, o Miliciano herido, firmado por Archilla Ita. Son, sin embargo, estos casos efectos residuales de un arte que a nuestro juicio produjo obras de mayor interés, ya saben quiénes, ¿no? Pese a lo anecdótico y panfletario que a veces puede resultar, compone un válido e inestimable documento de una época de nuestras artes plásticas contemporáneas. Com dèiem, estem alegres de que una institució museu no sigui un lloc on seguir confirmant les fites que ja ens han indicat que són importants, on seguir confirmant i insistint sobre això una i una altra vegada. On sigui un espai on ara no importa si a nivell formal són especialment rellevants aquestes peces, però sí que contenen continguts, genealogies, que han estat tancades al magatzem. I ja per tancar, i fer el pas ara sí, ho prometo, a la Pastora, també m'agrada citar, com a historiador de l'art, una cita que crec que un dia ompliré els despatxos dels departaments on treballo, amb aquesta cita. És una cita d'un assaig que es diu Crítica visual del saber solitario, que començo a fer les classes a la universitat amb aquesta cita, d'Aurora Fernández Polanco, on ella diu: cuando era estudiante, en los 70, solíamos decir que a muchos historiadores del arte quizá les interesara más la vida de las formas que podía haber otras formas de vida. Per tant, el que fem avui, ara sí, a partir d'aquesta genealogia feminista, no?, soterrada i que comença a sortir a les sales del museu, és fer un salt per obrir una altra genealogia transfeminista, interfeminista, que ens porta a una figura segurament més mítica que documentada, com és Florenci Pla, la Pastora.
Conta la gent, criada Vallibona, que per la nit, si tornes a casa més tard del que deus, ve l'home del sac i se t'emporta. Diuen que quan passes el primer pont, el pont que hi ha d'entrada al poble, i et quedes en silenci, pots escoltar les veus dels xiquets que viuen dins del sac. Hi ha qui diu que són els plors dels xiquets nascuts i morts als masos, i hi ha qui diu que són els gats. Però són les veus de tots els que no han trobat el camí, que no han sabut com tornar, i l'home del sac els ha agafat.
Conta la gent, criada a la Pobla de Benifassà, que si no fas les coses a les hores que toca, vindrà l'abuela dels quissals rojos. Si vas a netejar la roba a deshora, o et creus que eres l'ama del teu temps i pots decidir quan et passaran les coses, quan menys te ho esperes, apareix una abuela amb un xiquet als braços, que quan t'arrimes a vore-la es desfà i es converteix en un dimoni.
Si mireu les portes d'ací darrere, no veureu res, perquè no hi ha res. Però si vos fixeu en una altra cosa, si ens mireu a nosaltres, per exemple, aleshores se vos activarà la mirada perifèrica, que és la que s'activa quan tens ansietat. Llavors, veureu passar així de passada com una ràfega, veureu passar a la xica de la corba. Acostuma a eixir a estes hores i cada dia fa cap a una corba diferent. Conta la gent criada a Morella que moltes vegades la podreu trobar al port de Querol. Si al tornar a casa decidiu no anar pel camí de sempre, pel camí marcat, si canvieu de camí, si parleu amb desconeguts, si tracteu amb algú que no pertany al vostre món, podríeu estar parlant amb la xica de la corba.
A Fredes tot el món sap on viu Marieta. Ja estic a la primera escaleta. Diuen que sa mare li va dir que anara a comprar fetge per a son pare per a sopar. No ho va fer. Es va gastar els diners en llaminadures, en una cosa per a ella mateixa. Com no li quedaven diners, va agarrar el fetge d'un mort i li va donar a son pare per a sopar. Per la nit va escoltar: Marieta, ja estic a la primera escaleta.
Conta la gent criada a Xodos que existeix un avenc al Penyagolosa, que qui cau en ell no en pot eixir mai més. Este avenc, però, és capriciós, va canviant de lloc i ningú sap on està. Conten que si surts del camí del Penyagolosa te'l podràs trobar. Hi ha qui diu que qui xafa aquell bosc es queda atrapat en ell per sempre, però el que passa és que causa l'avenc i no en podràs eixir mai més.
I conta la gent criada als ports que en qualsevol moment pot venir la pastora. Diuen que és una dona malèfica que s'apareix quan no et menges les batzoques o quan no eres qui deuria ser. Diuen que no parla i que té la força d'un home i que és capaç de carregar el macho més gros a l'esquena.
Conta la Guàrdia Civil que va assassinar a més de 25 persones i que era el terror de la zona i que va ser la responsable d'un atemptat als anys 50 a un tren entre Madrid i Barcelona, el segon més sanguinari després de l'11M.
Diuen els llibres que de menuda se'n reien d'ella perquè no sabien si era home o dona. I que un dia va agarrar una escopeta per a veure llavors qui s'atreviria a riure.
Conta la gent de Vallibona, de la Pobla i de Morella, que era molt bona dona i que no li hauria fet mal mai a ningú i que va patir molt.
Conta Marino Vinuesa, l'home que la va acollir, que era molt bon home i que quan va eixir de la presó es va asseure a un banquet a veure passar la vida.
Però això era perquè la veieu així com...
Doncs acabem de sentir i de veure els primers 4 minuts, més o menys, d'una obra de teatre de la Ravalera Teatre, una companyia valenciana, que es diu Instruccions per no tenir por per si ve la pastora. Escrita per Núria Vizcarro, dirigida per Joan Albinyana i interpretada per la mateixa Núria i la Laia Porcar, que les veieu en pantalla. Jo recordo que fa uns anys... quan li vaig explicar a un grup de col·legues que era intersex, un d'ells, que és de Roquetes, em va dir que ell recorda tota la infància com li explicaven que hi havia un monstre, que era la pastora, que si no anava a dormir d'hora, vindria. I jo allà, a part d'emocionar-me i d'enrabiar-me molt, vaig ser més conscient que mai de l'estigma de monstre que les persones intersex portaven a sobre, no? O portem. Doncs, entenent, com ens explicava el Víctor amb aquesta presentació tan fantàstica i tan apassionada, que jo ja m'he emocionat per entrar en aquesta ampliació de la col·lecció, entenent que la guerra i la dictadura van ser especialment dures envers les dones i també vers les persones LGTBI, entendrem de seguida què va suposar el maquis, aquesta guerrilla antifranquista per Florenci Pla Massaguer. Així és el seu nom i així és com ell volia que se'l recordés, amb aquest nom. Ell va néixer a Vallibona el 1917 i ell explicava, i també part de la seva família encara, de fet vam parlar amb l'Helena fa poc, que és la seva neta neboda, que el van registrar com a noi en un principi, però que per consell d'un amic del pare el van voler fer fugir de la mili i van veure que podien fer passar els seus genitals com a genitals de noia i així el van acabar inscrivint com a noia. Per això molta gent encara l'anomena, bueno, no només per això, però per això de vegades hi ha gent que l'anomena Teresa, que no era el seu nom.
Teresot, ¿qué tienes entre las piernas, Teresot? ¿Quién te ha hecho ese vestido viejo, esa falda larga y negra que te llega hasta los pies? ¿De dónde te han sacado, Teresot? ¿Del cubo de la basura? ¿De debajo de una piedra? ¿De la tierra del cementerio? ¿De dónde ha salido una niña como tú?
Doncs aquesta pregunta, que tienes entre las piernas, va acompanyar Florenci tota la vida i ho explica molt bé Alicia Jiménez Barlet a la novel·la, el fragment de la qual acabem de acabar de llegir el Teo, la novel·la On ningú no et trobi, de fet escrita originalment en castellà, si no m'equivoco, Donde nadie te encuentre. I retracta molt bé, jo crec, també la pregunta obligada, aparentment, a la qual moltes vegades les persones intersex han de contestar, quan en realitat les persones no intersex no ho han de fer. Jo em pregunto si a vosaltres us han demanat mai què teniu entre les cames i per què nosaltres hauríem de respondre. Doncs amb aquesta, sí, amb aquesta música d'Aurora Bauzà, que després potser tenim temps d'explicar d'on surt, volíem començar explicant què són les intersexualitats, perquè malauradament encara, i com bé deia la Núria, han estat molt silenciades, i a mi m'agradaria fer una breu introducció per explicar que les intersexualitats venen a acollir tot aquell gran ventall de possibilitats corporals que tenen a veure amb les característiques sexuals, és a dir, amb combinacions d'hormones, de cromosomes sexuals, de genitals interns i externs, de gònades, que no encaixen en el patró binari del que sempre ens han explicat com a mascle, home, i femella, dona, no? Que, de fet, no hi ha menció de sexe al nostre DNI, hi ha una menció de gènere, perquè per molt que posi el sexe, en realitat. Bé, això és un altre tema. Però el que vull dir és que, diguéssim, que les intersexualitats recollirien tot aquest gran espectre de possibilitats. I vosaltres podríeu dir, home, però... o dona. Hi ha penis de moltes mides, no? Hi ha vulves, clítoris, vagines de moltes mides, de moltes formes, llavors tot pot ser intersex. Amigues, és que la diferència entre les experiències intersex i les que no ho són les violències que han rebut aquests cossos, no? Hi ha una sèrie de paràmetres mèdics que històricament, o almenys des del segle XIX, des del desenvolupament de l'endocrinologia, han catalogat i han mesurat quins cossos érem intersex i quins no, no? Com en el meu cas o en el cas de Florenci. Per tant, no només són aquest gran ventall de possibilitats corporals, a mi m'agradaria que arribessin a ser, no? Així en un futur, el que passa és que si simplement és aquest gran ventall de possibilitats naturals i desitjables, potser ja no les anomenem intersexualitats. Vull dir que les experiències intersex, el que uneix les experiències intersex és precisament la violència que hem rebut. I m'agrada remarcar també, quan faig una petita introducció de les intersexualitats, per si algú no havia sentit a parlar mai, tot i que ja fa un temps que des dels activismes venim posant-la a les sigles, no? A les sigles LGTBI, m'agrada remarcar que no només té a veure amb les violències que han rebut els nostres cossos per l'anatomia que tenen els cossos, sinó que tenen a veure, i sobretot, amb el nostre gènere i amb el nostre desig, no? Perquè al final les intervencions mèdiques, socials, de tot tipus, que reben els cossos intersex, no estan intervenint els nostres cossos, estan intervenint el nostre gènere, no? És a dir, a mi mai m'havien explicat que podia haver-hi una dona XY com jo, o una dona amb testicles com jo, per tant, m'estaven dient, o jo creia que m'estaven explicant que jo no era ben bé una dona, per tant, hi havia alguna cosa aquí que jo m'havia de replantejar i que vaig trigar molts anys en replantejar-me perquè ningú m'ho havia explicat. S'estava intervenint el meu desig, el meu gènere, i s'estava intervenint directament sobre el meu desig, perquè el que se'ns recomana són una sèrie d'intervencions per única i exclusivament tenir un tipus de relacions que siguin heterosexuals i coitals. Podem parlar de vaginoplàsties, de... Bueno. Per tant, per mi és important destacar que s'intervé el nostre cos, però sobretot s'intervé el nostre gènere i el nostre desig. Per això, tot i que només tingui a veure amb l'anatomia, aquí hi ha moltes altres peces en joc, i les intersexualitats també, per sort, venen a... Tot i la gran violència que reben i que hem rebut, venen a desmuntar el binarisme, i això és el més bonic, jo crec, no? poder explicar-les des d'aquí i poder explicar-nos l'endemà des d'aquí, no? Des de qui t'assegura tu que no siguis intersex, no? Pues al final potser la diferència és que a mi m'han fet un cariotip, m'han fet una sèrie d'anàlisis i d'intervencions i hi ha una altra persona no, però bueno, espero que aviat es pugui mesurar d'altres maneres, no? O simplement no es mesuri. Florenci Pla-Massaguer explica en alguna entrevista que ell sempre s'havia sentit home, i per això a mi m'agrada remarcar que se'l conegui com a Florenci, no com a Teresa, i que havia hagut d'aguantar l'estigma i la persecució de la seva família, primerament, quan era petit, i de la seva comunitat, i que va ser criat amb molta violència dins i fora de casa. Però aviat va trobar refugi al camp, tenint cura dels ramats, cuidant. Lluny de la seva família, però a prop dels ramats i d'altres famílies. I així va ser com, amb la guerra i la postguerra, va haver de veure com mataven a companys, a masovers pels quals treballava.
Va per a recordar amb amargura com va entrar al maquis.
Porque yo prefería morir en un tiro, pero no morir de torturas. Porque el dueño que tenía yo lo mataron y le arrancaron los testículos. Le mataron. La Guardia Civil. Y conforme otros que enclavando cañas por bajo las uñas, que les dejaron deshechos, y otros mancos, yo para quedarme así, pues prefería morir de un tiro. Y por eso me metí en las guerrillas.
Veiem i escoltem.
Aquest és l'únic fragment que hem sabut trobar i, de fet, la seva neboda ens ha confirmat que és l'únic que existeix d'una entrevista que li van fer a Florenci el 1990 a Canal 9. Malauradament, amb el tancament de Canal 9 es veu que va desaparèixer la resta de l'entrevista i en un dels reportatges que van fer posteriorment es va recuperar aquest petit fragment. I així és com ell explica la seva entrada al maquis, no? que a finals dels anys 40 també va suposar la seva presentació com a home. Florenci es va presentar com a home per primera vegada a la seva vida al maquis, a la guerrilla. I és aquí on entenem el refugi que aquesta guerrilla li va significar. Un espai on fugir de la violència en general i segurament de l'estigma del monstre que l'acompanyava des que era petit, en particular. Però alhora també un espai on identificar-se, on expressar-se lliurement. I de fet expliquen que va ser allà on va aprendre a llegir i a escriure. Carlos, el catalán, era el jefe maquis de toda la zona y había seguido el asalto de los guardias a El Cabanil desde unos montes cercanos. Se había enterado de que de sus hombres no quedaba ninguno. Los mataron a todos. Vino a buscarme.
Pastora, ¿qué vas a hacer?
Yo, en alguna noche de vino, le había contado que me sentía más hombre que mujer. No se había reído. No había soltado ninguna exclamación. Recuerdo que me dijo...
Esas cosas pasan, pastora, pero en el extranjero no tiene importancia. Uno es lo que quiere ser.
Pero yo vivo aquí y se me ríen. Y quieren verme por debajo. Y solo metiéndoles miedo he conseguido que me dejen en paz. Lo he pasado muy mal con eso, catalán, toda la vida.
Le contesté.
¿Pero tú eres maricón?
No. No me gustan los hombres y a las mujeres nunca me he acercado en ese plan. Y ahora ya me da igual. No sé cómo explicarte. Es como si me lo hubiera sacado tanto de la cabeza que ya no lo quisiera meter más. Nunca he hablado de esto con nadie. Mi madre me dijo que era una mujer y mujer fui. Pero todo lo tengo de hombre. La fuerza, la barba, las maneras, la mala leche. Pero a la gente que le vas a contar, solo ven la malicia.
Porque no tienen cultura, pastora. Porque ya se encargan los fachas que han ganado la guerra de que no lean un libro y sigan tan burros como su madre los trajo al mundo. Los franquistas lo que quieren es que todo siga igual. La gente partiéndose el espinazo trabajando para el amo y sin instrucción. No vaya a ser que aprendan algo y se revolucionen.
¿Y qué tiene que ver la instrucción con que se me burlen por si soy hombre o mujer?
Todo, pastora, todo. En el Partido Comunista te enseñan que las personas, sean como sean, tienen una dignidad y se merecen un respeto. Y eso se aprende leyendo lo que hay que leer y teniendo libertad. Además, te voy a decir algo. En Francia, tu caso no tendría ninguna importancia. Allí no tiene importancia ni siquiera que seas maricón, que ya es decir.
Nunca me habían hablado de esa manera. Nunca.
Deixa'm fer un petit apunt. Abans que, perquè això torna a ser un fragment de la novel·la d'Alicia Jiménez i per nosaltres també que ens dediquem a l'àmbit docent o pedagògic, les tres, no? Ens era important també trobar a la pastora o a aquesta narrativa al voltant de Florenci Pla la importància de l'alfabetització o d'un espai d'ensenyament com un espai per poder tenir un marc no només des del qual pensar-se, sinó des del que poder viure amb més amabilitat i més dignitat. I per això també estem treballant la potència dels artefactes culturals per poder establir aquestes potències. I simplement, abans de seguir amb el fil, Laura, si em permets, recordar que hi ha dos artefactes al voltant de Florenci Pla molt útils per desbloquejar el monstre pastora. Un és una publicació autoeditada de Miquel Bustos, que si no m'equivoco és de la Sénia. Si busqueu Miquel Bustos la pastora a internet, la podeu descarregar i és com un conte, però un conte que ja no és un conte que instal·la la pastora com un monstre, sinó que explica la narrativa de Florenci Pla, a més, amb un imaginari bastant, ja dic, plaenter, infantil, proper i amable. I l'altra és una instal·lació que encara està oberta perquè és un projecte de recerca artístic de Xavier Arenós, que és de Castelló, la gran majoria veiem que són artistes propers, no?, a la zona on es movia Florenci, que porta treballant temes de memòria política, redempció, esperança, i que té un work in progress, una instal·lació de recerca i documentació bastant sòlida al voltant de Florenci.
Doncs al mateix temps que veiem el que va suposar, no?, i, aquest refugi en el Maquis per Florenci, hem de dir que va durar poc, diguéssim. Crec que no va arribar als 2 anys, si no m'equivoco, ara no recordo exactament, però pel que vam estar buscant no va arribar als 2 anys a la guerrilla. I, de fet, esdevindria aviat un espai bastant perillós perquè va acabar sent boc expiatori d'alguns crims que mai es va arribar a demostrar que fossin que fossin d'ell, no? Que mai es va saber qui els havia comès. Sembla que hi havia algú que havia comès aquells crims però necessitaven un nom i casualment va ser Florenci Pla, dic casualment, irònicament, a qui li van atribuir. I és així com novament veiem que la violència de l'Estat abusa d'aquells més marginats, no?, per emetre sentències que condemnen a persones com Florenci i, a més, les sotmeten al judici constant i violent. Pensem, de fet, que Florenci va haver de viure diversos reconeixements i exploracions per haver de decidir si anava a una presó de dones o d'homes. No?
I va estar a presó de dones.
Sí,
de
fet, i després el van canviar. Sí. Sí, així és. Doncs bé, tal com explorarem si tenim temps de parlar de la música aquesta tan fantàstica que hem posat abans de Laura Bausà i del projecte Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig, les discriminacions i les violències masclistes vers persones intersexuals a l'actualitat són molt similars. Jo he de dir que, evidentment, no vaig viure l'estigma que va viure Florenci respecte al monstre de petita. En el meu cas, el diagnòstic va ser a l'adolescència, però he viscut molts anys amb la por d'aquest estigma, amb la por al monstre. I per això, de fet, vaig trigar tant a explicar-li a les meves amigues i a aquest col·lega de Roquetes de qui us parlava abans, no? Amb qui teníem un lligam, sense saber-ho, no? A través de la pastora, a través de Florenci. Per cert, li deien la pastora, que m'ho explicava l'altre dia la seva neboda, per un dels massos on va treballar. Ella sí que reivindica el nom de la pastora com el nom del personatge, però perquè a ell ja li estava bé. I el seu nom com a Florenci. Doncs això, no? Us comentava que jo sí que vaig viure molts anys aquesta por al monstre, perquè ningú vol ser el monstre. I a més perquè jo pensava que ningú volia desitjar-lo, no? Per tant, també se'm tancaven aquí les portes al desig. I per això vaig necessitar un tipus de guerrilla. Un tipus de guerrilla que en el meu cas va ser un grup de suport anònim, de moltes altres companyes intersex, que Porta Tancada ens permetia anar fent el que sempre ens havien desaconsellat, que era trobar-nos, perquè a més hi havia tant de silenci que no ens permetien ni connectar-nos entre nosaltres des dels propis hospitals, no? I a poc, des d'aquestes trobades, gairebé clandestines, tot i que no eren clandestines, però sí a Porta Tancada, vam anar apoderant-nos i vam començar a revelar-nos de maneres inesperades. De fet, a mi m'agrada pensar que, d'alguna manera, aquell refugi que Florenci va trobar en el Maquis era també la llavor d'una rebel·lió. Per mi, m'agrada pensar que era la llavor de la rebel·lió dels cossos. I és aquí on trobem resistències contemporànies, amoroses, molt recents. Per exemple, la guerrilla Trabolaca. De fet, mentre l'activisme intersex encara estava a l'armari, ja feia anys que les companyes trans i feministes estaven organitzades.
Nos presentamos no como terroristas, sino como piratas, trapecistas, guerrilleros, resistentes del género. Creemos en el activismo, en la constancia, en la visibilidad, en la libertad, en la resistencia, en la guerrilla Trabolaca, no hemos escogido ser guerrilleros. Todos tenemos nuestra propia guerra, pero no todos saltamos al campo de batalla. Bienvenido a la guerrilla Trabolaca. Quan plantejàvem l'enfocament d'aquesta primera sonoritat subversiva, veiem molt clar un triangle, no? Que era la col·lecció del Manac, evidentment experiències LGTBI contemporànies a la cronologia de la col·lecció i, evidentment, una pota el més actual possible. Quan pensàvem en la guerrilla, immediatament vam remetre'ns a un dels grups d'activisme trans fonamentals de l'escena local, com és Guerrilla Trabolaca. I vam pensar que una de les persones que podia explicar de forma més tendra i lúcida el camp semàntic utilitzat, el perquè d'aquest camp semàntic o com es vivia tota la narrativa de la guerrilla, podia ser el Teo Pardo, que va participar de forma activa durant molt de temps i al que, de nou, li donem la benvinguda perquè ens parli altres guerrilles transfeministes, no?, en aquest cas.
Moltes gràcies. Doncs jo vaig arribar a la guerrilla Trabolaca l'any 2007, la guerrilla es va crear el 2006 i va durar fins al 2009. No és gaire temps, però van ser temps molt intensos, no? Jo el recordo com si haguessin estat molts, molts anys, entre altres coses perquè jo sento que em vaig formar políticament allà molt i també perquè per mi la guerrilla també va ser un refugi, no? Va ser un refugi, vull dir que jo vaig transitar a la guerrilla Trabolaca, no? Jo no era trans quan hi vaig arribar, i allà vaig trobar un espai de possibilitat, no? on poder-me pensar i on poder ser, evidentment, jo era una vull dir que era una pregunta que m'havia fet, no? Però és veritat que la resposta que havia trobat sempre, no? de la por al rebuig, de segons quins estereotips, que jo tampoc no m'hi veia, no? I quan vaig arribar allà vaig trobar un espai de possibilitat on poder-me pensar d'altres maneres que no m'havia pogut pensar mai, no? Jo vaig arribar al 2007, la guerrilla es va crear el 2006 i es va crear en un context on l'activisme trans de la ciutat de Barcelona, jo crec que de tot l'estat espanyol, era un activisme, de fet es parlava de, no sé si d'activisme, però de col·lectius transsexuals, no es parlava ni de col·lectius trans ni de moviment transgènere, no? L'imaginari sobre la transsexualitat era un imaginari molt mèdic, molt centrat en aquesta idea de persones que han nascut en un cos equivocat, no? Persones atrapades en un cos que no és el seu, que si ho penses és realment una metàfora difícil de, vull dir que, difícil d'empassar-se, no? Jo sempre dic, si algun dia jo dic que sóc un alt atrapat en un cos de baixet, perquè m'agradaria ser més alt del que sóc, ningú ni que em diran, bueno, a veure, no? Però en canvi és una metàfora que amb la transsexualitat funciona precisament perquè és el relat mèdic, no? I el relat mèdic sempre fa molta més fortuna, desafortunadament, no? I en aquest context, no, on la transsexualitat es vivia d'aquesta manera tan rígida i tan dolorosa per les pròpies persones trans, no, que havien d'odiar el seu cos per imperatiu mèdic i legal, en aquest context apareix un grup de joves que comencen a pensar amb influències que venen de França, dels Estats Units, de, no? Gent que començava a llegir en anglès i gent que tenia contacte amb altres col·lectius a França, comencen a aparèixer altres idees i gent jove que comença a pensar, ostres, doncs potser el problema que jo tinc amb el meu cos no té tant a veure amb que el meu cos s'estigui equivocat, sinó amb que hi ha tota, amb que quan vaig al metro la gent em mira les tetes i em diuen marimacho o trabolo, no? I una mica com problematitzant que potser era la mirada externa i no tant una essència sobre un cos equivocat, no? I llavors és un moment on Zapatero, us estic fent una genealogia, però
per favor.
Per transportar-vos cap allà, no? És un moment on Zapatero ha guanyat les eleccions fa poc i després de molts anys de govern de José María Aznar i en una jugada bastant mestra, acompanyat per gent com Pedro Cerolo, no? que formava part del partit des de feia molts anys, veuen clar que algunes polítiques LGTBI són polítiques que surten molt rendibles per una esquerra que, diguem que a nivell de política econòmica no ho era gaire, no? Llavors, bueno, polítiques molt barates, no? El matrimoni gay va ser la primera, no? I llavors van impulsar el que li van dir la llei trans que es va publicar el 2007, no? Aquesta llei trans era una llei que transformava el context anterior, perquè anteriorment al 2007, si tu et volies canviar el nom al DNI, perquè viure amb un DNI de dona i amb una barba com la que tinc jo o al revés, no? Et feia la vida molt difícil si et volies canviar el nom al DNI. El procés havia de ser un procés judicial on normalment el metge o la metge forense del registre civil et feia una revisió corporal, comprovava que tenies les cirurgies que havies de tenir fetes, en general exigien cirurgies genitals, i llavors judicialment decidia si et podies canviar o no de nom. Llavors s'aprova la llei del 2007, on el procés passa de ser judicial a ser administratiu, que era un gran canvi, i passa d'exigir-se tàcitament cirurgies genitals a les persones que es volien canviar el nom i la menció de sexe, a exigir-se únicament, i dic únicament una mica entre cometes perquè ara ens semblarà una barbaritat, un certificat de trastorn mental, un certificat emès per un psiquiatre o un psicòleg clínic conforme tenies un trastorn que es deia trastorn d'identitat de gènere o disfòria de gènere, també se li diu, i un certificat conforme havies passat per un tractament hormonal durant 2 anys, no? Bueno, era millor que el que hi havia, però no deixava de ser una ingerència mèdica i estatal molt forta sobre els cossos de les persones trans. Llavors, en aquest context on la majoria de col·lectius trans celebraven amb molta il·lusió aquesta llei, perquè certament era un avanç, apareix un grup de 4 penjats que comencen a dir, escolta'm, aquesta llei és patologitzant, aquesta llei ens segueix robant la veu, no? I ara que s'està publicant, ara és el moment de posar-nos-hi de cara, no? Però evidentment érem una guerrilla de 4, bueno, igual érem 8 o 12 en alguna època, però poca gent, i per tant en aquell moment vam tenir poca veu, no? Jo crec que el nom de la guerrilla tenia una mica a veure amb això, no? amb un moviment contrapolític fins i tot dintre dels propis marges, no? I a part de ser un refugi, a mi l'etimologia, no, de guerrilla també em connecta molt amb aquesta idea de que érem 4, no? Però certament érem 4 que vam aconseguir tenir tot un ressò. Bueno, hi havia gent molt mediàtica dins del grup, gent molt bona comunicadora també, no? Però jo també vull pensar que algunes coses vam fer bé, perquè després el discurs de la despatologització trans ha estat un discurs que ha tingut molt de recorregut i que ara diria que pràcticament és majoritari dins del moviment trans, no? El 2007 no ho era en absolut al context de l'estat espanyol, no? Llavors m'agrada, no, aquesta idea de la guerrilla com un col·lectiu de lluita minoritari que pot aconseguir grans victòries, no? La guerrilla com algo que té un potencial, perquè tot i ser menys numèricament coneix molt bé el territori, no?
I teníeu mitjans visuals, per exemple, quan un puja també ara a les sales del Manac, hi ha tota la tradició de propaganda i cartellisme republicà, no? Clau per la seducció per la causa, no? No sé si, ja que estava pensat estratègicament el nom de guerrilla trabolaca, tant per guerrilla com per aquest sempre, no? Aquesta reapropiació que fem des dels activismes LGTBI de l'insult, no? Com també l'àmbit visual, o si recordes quins mitjans, o si eren claus, si es pensaven també, si tenien importància, si els podem rescatar des d'algun lloc també, com a arxiu.
Jo recordo que teníem molt clar que l'imaginari, no, tota la part simbòlica era molt important, que posaven, per tant, molt d'èmfasi en els cartells. Jo venia d'uns moviments pues una mica més autònoms, més una mica punkis, on la imatge tampoc no havia estat algú molt, molt central. I allà, jo crec que també perquè ens vinculàvem amb moviments que venien de recorregut feminista i els feminismes sempre han tingut molt clara la importància de l'art i de la imatge, no? I ens connectaven també amb gent que estava treballant en l'àmbit del postporno i en l'àmbit més queer, que també era gent que veia molt clar que el camp simbòlic era un camp a conquerir, no, imaginàriament. Però sempre vam tenir molt clar que la imatge era molt important, sempre vam demanar que els cartells ens els fes gent que els pensava i que els feia molt bé. I sempre teníem molt clar també que les mobilitzacions públiques havien de ser mobilitzacions performàtiques, no? I que hi havia d'haver, a vegades eren molt poca gent, però sempre hi havia una performance que de sobte feia que les manifestacions fossin una altra cosa, no només perquè visualment canviaven, sinó perquè eren molt menys fosques, molt menys llunyanes, no? Com una manera d'intentar fer-les més accessibles, també. I a mi m'agrada pensar aquesta idea de la guerrilla com un espai que té un potencial de victòria, diguem, no tant per una qüestió numèrica, que clarament no, però sí per una qüestió de coneixement del territori, no? I aquests dies, no, quan pensava en les guerrilles, no, i en com les guerrilles coneixen molt bé el territori, connectava amb la història de Florenci, no, i com Florenci va ser reclutat quasi als maquis perquè era la persona que millor coneixia el territori o de les persones que millor el coneixia, i de fet va estar un parell d'anys amagat a les muntanyes i vivint allà perquè el coneixia com la palma de la seva mà, no? El palmell. I pensava, no, quin era el territori que nosaltres coneixíem tan bé per poder fer aquesta lluita de guerrilles, no? I pensava que clarament el nostre territori de guerrilla era el cos, no? Era el cos, el nostre propi cos, evidentment, no? Vull dir que
com a
nosaltres...
camp de batalla, que és de fet una de les màximes, també bastant bèl·lica, no? El terme bel·ligerant, no? El cos com a camp de batalla,
absolutament,
com a trinxera.
Absolutament. I nosaltres sempre vam pensar, no? Sempre vam pensar el nostre cos com a camp de batalla, sempre ens vam pensar com a expertes profanes, però expertes en el nostre propi cos, no? Davant d'aquest saber mèdic que s'erigia com l'únic vàlid, no? I no només sobre els nostres propis cossos, sinó en general sobre el cos, no? A mi m'agrada molt també pensar com les persones trans o les persones intersex o les persones que tenim qualsevol tipus de diversitat corporal hem pensat no només sobre els nostres propis cossos, sinó sobre el cos en general, no? Molt més que molta gent, que hi ha moltes preguntes que no s'ha fet, no? I a mi m'agrada pensar-ho des d'aquí, i pensant també com això ens dona un potencial de guerrilla i un potencial de victòria en un camp imaginari, de transformar imaginaris col·lectius, perquè és cert que les persones trans i les persones intersex són persones que hem viscut moltes violències, però també és veritat que ens hem pogut fer moltes preguntes, no? I moltes preguntes que han fet les nostres vides molt boniques i moltes preguntes que han fet les nostres vides molt riques, no? I crec que és algo que és molt important rescatar. I pensant en guerrilles, la guerrilla trabolaca va existir del 2007 al 2009 aproximadament, però no deixen d'aparèixer noves guerrilles en l'àmbit LGTBI, afortunadament. I, de fet, recentment s'ha reclutat una horda d'anatomies intersex, una horda també en aquest imaginari, no? De batalla. I
aquesta horda té un nom, que és Hermafrodites a cavall, o la rebel·lió al desig, del que us ensenyem un teaser i recontextualitzem ràpid per fer torn de preguntes també.
Segles i segles i segles de secret, de mite, de llegenda, de diagnòstics, de freak show, de peep show, de peces de museu, d'informes clínics, d'ombra, de silenci. Però el silenci acaba avui. Les hermafrodites ens estem trobant, ens estem reconeixent, ens estem organitzant, estem reclutant una horda d'anatomies intersex amb una missió. Cavalcar cap a un nou territori de desig, construir un nou paisatge, revolucionar la idea mateixa d'ordre social i transformar-lo.
L'hermafrodita cavall no és cap guerrera, és un amant. Un amant capaç de reclutar cossos fins ara impensables i, per tant, impossibles de desitjar. Un amant capaç de reclutar una horda d'anatomies intersex amb una missió: revolucionar la idea mateixa d'ordre social i transformar-lo.
Sí, doncs amb aquesta petita sinopsi o entradeta i amb aquest teaser volíem fer, sembla que ens estiguem fent autobombo, i ho estem fent, però a més té a veure amb que ens anava molt bé per tancar el cercle amb la pastora. I amb Florenci,
sí, tot està enllaçat,
hi ha un guió aquí darrere, perquè és cert que aquesta producció i aquesta creació ha volgut ser això, no? un recull polifònic de moltes veus que en primera persona parlen d'intersexualitats, i algunes no parlen, però ens han ajudat també a construir aquest paisatge per on cavalcar de forma més amable, més plantera, el territori del qual parlava el Teo i el territori del desig que se'ns ha negat sempre, no? I amb aquesta esperança i aquest desig, mai més ben dit, neix l'espectacle com a lloc des d'on denunciar les violències que han patit persones intersex, des del lloc on celebrar també aquests cossos i des d'un lloc on proposar, com deies, Teo, doncs aquesta altra manera de relacionar-nos, de pensar-nos i fer una proposta també per pensar no només els cossos intersex, sinó tots els cossos, no? També els que no són intersex, o sobretot els que no són intersex. De fet, tinc l'honor, perdó, deixa-m'ho dir, de compartir projecte amb el Víctor Ramírez, que ara se nos ha unido a les artes escèniques, també, i amb la Raquel Loscos, amb qui vam iniciar aquest projecte. I, de fet, la cançó que hem sentit abans, de Dímelo que tiene, és de l'Aurora Bausà, que és la compositora del projecte, juntament amb moltes altres companyes que ens han acompanyat, que han estat al projecte.
Super, doncs jo per tancar, reprenent també el que has indicat sobre aquesta necessitat de tenir armades de desig i amor sobre cossos diversos en general, m'agradaria fer un petit apunt a un darrer projecte. Hi ha molts productes o moltes línies de guerrilla artística, les Guerrilla Girls, per exemple, molt conegudes també. O per tancar amb aquesta idea, no és que em posi hippie, amb l'Armada de l'Amor, és un projecte de Dora García, que té aquest nom, i que és un projecte on plantegen l'amor i la sexualitat com a dret bàsic i com garantir-los, sobretot per a aquells cossos, aquelles corporalitats que, com totes, no?, acaben entrant dins un supermercat del desig superasfixiant i superrígid i superviolent. Fan sessions de reclutament, no sé si encara en fan. Podeu trobar una, de fet, enregistrada al CCCB, si fiqueu Dora García, Armada de l'Amor o Army of Love, ho trobeu, i es presenten així amb aquesta idea global, no?, reprenent el fil de la Laura. Tancarem per deixar pas, no?, Núria, si hi ha preguntes, on diuen que són un colectivo de activistas creado precisamente para ofrecer amor sensual en toda su extensión a todos aquellos que lo necesitan, independientemente de si su cuerpo responde o no a los cánones convencionales del deseo, de la belleza o de la funcionalidad física o mental. Així que totes a demanar o a reclutar-vos, si teniu molt d'amor, aquesta armada de l'amor que necessitem.
Molt bé. Realment us agraïm moltíssim la sinceritat, l'honestedat i com ens heu donat una mica de llum, no?, a molts termes, moltes problemàtiques, dic problemàtiques perquè es viuen desgraciadament com un problema i que la veritat és que som uns ignorants tots i arribar aquí i explicar-ho tan fàcilment, no?, com ho heu explicat i tan, amb tanta sinceritat, de veritat que us ho agraïm moltíssim. Penso que, no?, tots els que esteu aquí compartiu el que estic dient, no? Molts no sabem el que és l'intersex, els trans, i LGTBI, Q-Care, tot això és així. Ho parlàvem amb el Víctor quan preparàvem una mica el podcast i dèiem, ostres, quant ens queda per saber encara, no? I agraïm moltíssim que doneu llum i que seguiu militant i siguin activistes i no defalliu.
Bueno, i vosaltres per fer també una promoció que va més enllà del mes de l'orgull, que
exacte,
també és d'agrair que s'instal·li als museus narratives i activitats de mediació i pedagogia al voltant d'experiència LGTBI, de colonials, etc, que haurien de romandre al museu més enllà de dates específiques.
Ho has explicat molt bé, no és el sentit dels museus avui dia, no? Si no és aquest sentit, quin és? No? Connectar al passat, ens heu explicat la història del Florenci i hem pogut parlar de casos d'avui dia, no? Connectar al passat i al present, que aquesta és una de les nostres missions com a museu. Moltíssimes gràcies, de veritat. I no sé si teniu alguna pregunta, algun comentari a fer. No sé si des de casa heu recollit, David, alguna pregunta. Si no, doncs moltíssimes gràcies a tothom.
Ah, mira,
mira, aquí sí que tenim una persona que vol fer una pregunta. Endavant.
Bueno, ai, perdó, sense tocar, no? Bueno, jo tinc curiositat si us heu plantejat, perquè com que ho hem vist tantes vegades ja, o sigui, bueno, per començar, ho trobo supervalent i supernecessari, però bueno, les coses necessàries hi ha d'haver algú que les faci i que les tiri endavant, aquesta epopeia èpica de visibilitat i de formació de la gent i de donar a conèixer tot això que fins ara estava tan ocult. A mi em recorda una mica el que va passar fa uns anys amb el tema trans. Era molt desconegut, hi havia molts prejudicis, hi havia moltes tonteries i a poc, a base de picar pedres, van aconseguint. Jo crec que això, no ho sé, ho veig com un camí una mica dur. Us plantegeu que pugui passar, jo crec que segurament passarà, que conforme es vagi coneixent més i se'n vagi parlant més, també ens haurem d'acostumar a escoltar cada vegada més burrades, més discursos reaccionaris, elaborats precisament per anar en contra de tot allò que s'està construint. Us tira enrere haver de passar per aquí?
Sí, a mi sí, em fa molt de vertigen. De fet, jo crec que també aquest és el motiu pel qual vam romandre, o jo vaig romandre molts anys, a l'armari, tot i que no cal sortir de l'armari ni cal que totes les companyes ho facin, però és veritat que fa por i fa vertigen. Però alhora he de dir que jo em sento una privilegiada per poder-ho fer perquè tinc tots els companys i companyes LGTB que ho han fet abans que jo, perquè tinc moltes companyes feministes i amigues que van amb mi i que estic en una ciutat que em permet fer-ho. No és fàcil, no és fàcil. Vull dir, jo crec que tinc sort. I per això crec que ens podem refugiar en maneres de fer-ho que siguin segures, no? Crec que el teatre és una d'elles. Crec que fer-ho a través de l'art ens permet... Home, de vegades dones la cara, no? Com en el meu cas, però hi ha vegades que el teatre també et permet, doncs, per exemple, en el teatre documental, o fer-ho amb més seguretat, fer-ho amb pseudònims, fer-ho sense donar la cara, com jo he fet activisme durant molts anys, dient-me Cristina R i sense donar la cara. Llavors, anirem trobant estratègies, com sempre, perquè no faci tanta por, perquè hem d'estar segures, no? Sí, sí.
A mi això em connecta amb, de nou, amb les guerrilles, no? I amb aquesta idea dels noms de guerrilla, no? I com les guerrilles poden ser refugi, les companyies de teatre també, i aquesta idea dels noms, no? que ens serveixen com a pseudònim, però també per poder gestionar la informació que arriba i la que no, i la relació amb la nostra intimitat, no? I com moltes persones hem tingut nom de guerrilla. No?
Els maquis et bategen amb un altre nom, el de Florenci no ho hem dit, crec, és Durruti, però li acaba dient tothom la pastora
és veritat.
Com a pseudònim.
Durruti. Doncs sí, sí. fa molta por.
Algú més vol intervenir, fer alguna pregunta? No? Doncs donem per acabada aquesta taula rodona i recordar que el dijous 7 d'octubre, la setmana que ve, farem la segona de les taules rodones. En aquest cas serà amb el títol de Refugis. Partirem dels imaginaris de l'evacuació i el refugi presents a les obres de la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya per rastrejar la noció de persecució i exili per motius d'orientació del desig o d'identitat de gènere des de la Guerra Civil fins a l'actualitat. Espero que també us interessi el dia 7 que vingueu presencialment, si podeu, o si no, doncs ho seguiu a través del canal de YouTube del museu. I, de nou, moltíssimes gràcies, de veritat. Ha estat un plaer, espero que per a tots i totes, i aviam si tots ens podem sentir còmodes i lliures amb la sexualitat que tinguem i no haguem de fer tanta militància i tantes explicacions i al final ja ens respectem tots, que al final es tracta d'això, no? De que cadascú sigui feliç amb l'orientació sexual que tingui. Moltíssimes gràcies a tothom.
Gràcies.